Radio Pista.
Són les 8. Ciao, ciao.
Quan tot està perdut, quan les cendres de la nostra civilització són el paisatge perfecte d'un futur distòpic, quan la humanitat és només un record i el futur està més present al passat que no pas al futur, tres éssers postapocalíptics en un desert de pols desconfiadament es miren pensant: qui serà el primer a dir...
Fes-me la teva feina! Fes-me la teva feina! Fes-me la teva feina!
Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'm gonna send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick.
Benvinguts una vegada més a Fes la teva feina. Avui tinc una entradeta molt llarga, així que abans de començar voldria recordar que el dia 17 de desembre hi ha la gala de Radio Pista del 2023 i la festa dels 40 anys de la Radio Pista. Esteu tots invitats a l'edifici de la pista a partir de les 7 de la... Ai, de les 7, de les 5 de la tarda, on disfrutarem d'actuacions, records d'aquests 40 anys i s'otorgaran els premis al millor locutor, la millor locutora, el millor programa i la novetat d'aquest any a l'audiència. I els assistents a la gala otorgaran el premi a millor programa per votació popular. En total... 5 premis en disputa en una gala que s'espera que duri un parell d'hores. I a més, aquest mateix cap de setmana, la programació de Radio Pista emetrà, a banda de la gala, diferents programes que estan en la, que han estat en l'emissora durant els anys per recordar la trajectòria radiofònica que componen 4 dècades de la ràdio local de Radio Pista. O d'Hostalets de Balanyà, com vulgueu. Programes històrics, programes d'arxius i veus que tornaran a sonar per antena de la 107.4. Tot això a mans dels nois de Ratafia FM. I com diu aquell de la competència, el primer que arriba, el primer que s'asseu. I recordeu que ens trobareu a totes les xarxes socials sempre buscant Fes la teva feina, on pots deixar la teva opinió o la teva crítica. Així que, si no us importa, ara comencem. Dissabte, dia 2 de desembre del 2023, a la Sala La Canal de Tona, a partir de les 5 de la tarda, a la Fiesta de Sant Andrés, amb l'adaptació de l'obra de teatre Carmen, interpretada per els grups de baile de l'associació, dirigida per Rosa María Sánchez Ávila. La tarda continua amb les actuacions dels grups invitats de la Casa d'Andalucía de Santa Perpètua de la Moguda, Revuelo, Encanto i Nácar, i la presentació del nou grup infantil de l'associació Peineta de Colores. I a les 8 de la tarda, baile amb el grup Brisa. No podeu faltar el dia 2 de desembre a la Sala La Canal de Tona, a partir de les 5 de la tarda, a la Fiesta de Sant André. Como siempre, rebujito y olé.
Amores de agua salada, con una simple mirada, pude vivir el momento, como si en vida pasada nos mataran la cara, de fundirnos como hierro, hacer la guerra con besos. Amores de agua salada.
Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear.
I qui no vulgui anar de festa de Sant Andrés, recordar que la primera setmana de desembre hi ha el Saga, l'1, 2 i 3 de desembre, al Saló del Gaming. És un esdeveniment únic, on podeu gaudir del gaming i conèixer les últimes novetats del sector del videojoc en català. Els dies 1, 2 i 3 de desembre a la Farga d'Hospitalets. Més informació a saga.cat. I ara sí, després d'aquest caos impossible, benvinguts una vegada més a Fes la teva feina, un programa que ho presentat, si fóssim, me da absolutamente igual.
Que me has cobrado de menos, el tamaño del café es grande y te he pagado uno pequeño, no sé qué. Me da igual, llévatelo. Si fuese por mí, yo cogía toda la vitrina de los dulces y te la daba entera la vitrina de los dulces para ti. O cuando a alguien se le cae el café, ay, me pones otro, perdón, te pago el otro, no sé qué. Me da igual. Toma el otro café, me da igual. Me da igual que no hayas consumido para entrar al baño, en plan, me da igual, tipo, entra al baño si tienes que mear, mea. Si tienes que echar el iñordo más grande del mundo, échalo, en plan, no pasa nada. No me debes un café, no me debes una botella de agua. Hay gente que entra y, toma, cómprame, dame una botella de agua, que voy al baño. Ve al baño, en plan, me da igual. Los descuentos. Espérate un momento que te enseño el cupón de descuento. Descuento aplicado. Toma el café. Me da igual. ¿Para qué quiero que yo el cupón? Dices, tengo un descuento, ¿vale? Te lo aplico. ¿A mí qué me importa? Que te quedes sin consumir. Me da igual. Puedes venir a mi cafetería, puedes sentarte en una mesa sin pedirme absolutamente nada y te voy a ofrecer un vaso de agua. Me da igual, es que me da igual que no bebas, me da igual que no comas. Como si te traes un Happy Meal del McDonald's. Es que me da exactamente igual. Perdona, ¿puedo pasar que llevo un bagel de Dunkin' Donuts? Me da igual. Pasa y siéntate, túmbate en una mesa. Me da igual, yo voy a seguir cobrando 5 euros la hora.
A la segona meitat del segle XIX, el panorama laboral estava marcat per les jornades extenuants, condicions de treball precàries i explotació laboral generalitzada. Els treballadors, que sovint treballaven durant 10 a 16 hores diàries, es van reunir en un clam per canviar aquestes condicions i lluitar per la jornada laboral més justa. Un dels esdeveniments més destacats d'aquesta lluita va ser la revolta de High Market a Chicago 1886. Els treballadors es van unir per exigir 8 hores de feina, 8 hores d'oci i 8 hores de descans. Amb aquest lema era la demanda central de la jornada laboral de 8 hores. Però, per què aquesta demanda tan crucial? La motivació anava més enllà de simplement reduir el temps de feina. La jornada de 8 hores representava la idea d'un equilibri entre la feina, la vida i el descans, i permetia als treballadors gaudir d'una qualitat de vida més digna. El que s'anomena conciliació laboral i familiar. La lluita per les 8 hores no només era una batalla pel temps de treball, sinó també una lluita per la dignitat, el benestar i la participació en la vida social. Els treballadors volien més que només subsistir, volien viure. Which I never have known, and I can still hear his laughter, and I can still hear his song. A més, aquestes lluites estaven impulsades per un esperit de solidaritat i d'unitat entre els treballadors. La revolta de High Market, marcada per la violència i la repressió, va destacar la determinació dels treballadors per assolir un canvi fonamental en les condicions laborals. La lluita per la jornada laboral de 8 hores no només va ser una batalla per al temps, sinó un moviment que va establir les bases del que ara tenim. Això que anomenem precarietat laboral. De la importància de trobar un equilibri entre la feina, la vida familiar i social. Molts de nosaltres en direu que no va ser la revolta de Hamlet a Chicago 1886, sinó la primera vaga de la jornada laboral de 8 hores va tenir a Melbourne, Austràlia, 1856. On aquesta vaga va ser un fracàs, però va marcar l'inici d'un moviment internacional per la jornada laboral de les 8 hores. Però no vull jugar a passar palabra ni merdes d'aquestes. El que hem de fer és quedar-se amb el concepte de 8 hores de feina, 8 hores d'oci, 8 hores de descans. Però seguim amb la noia de Me Da Igual. És un influencer del TikTok anomenada Rayo McQueer. I TikTok és una de les milers de plataformes anomenades xarxes socials on la gent jove i no tan jove van a descarregar les seves merdes i on hi ha gent que de vegades està a favor i de vegades està en contra i fins i tot podem pensar que és més tonta que una sabata. Com l'altra noia que vam parlar que plorava perquè volia una solució al problema del seu mòbil i no la contestació de «és lo que hay». És el mateix, jutgem pel físic i no pel que diuen. En aquest cas, com tinc empatia, que poca gent sap el que és. L'empatia és la qualitat o la capacitat d'una persona en comprendre les emocions i els sentiments de les altres. I l'altre dia estàvem a les sabates de la tonta de mòbil mentre es plorava dins del cotxe. I avui estem a les sabates d'una cambrera que tranquil·lament podria ser les sabates d'aquell noi de la contestació de «és lo que hay». Però per no perdre el fil vull recordar diverses coses. 8 hores de feina, 8 hores d'oci, 8 hores de descans. I les últimes paraules del tall de la noia.
Me da igual. Me da igual, yo voy a seguir cobrando 5 euros la hora.
I les últimes paraules en són aquestes. Me da igual, voy a seguir cobrando 5 euros la hora. Ojo, que en cap moment ha dit que treballi malament. Però seguim amb el seu problema, o millor dit, amb el nostre problema. Perquè en aquest moment jo em veig totalment reflexat en aquesta noia, com a molts dels joves que han nascut a sobre els anys 90 i han deixat de creure en la maleïda meritocràcia dels nostres pares o dels nostres avis. I mira que jo ja tinc una edat que podríem considerar de mitjana edat, però això és un altre tema. Al trabajo lo que le pido es que me permita vivir, pero con dignidad, trabajar 8 horas al día sin tener que desplazarme 2 y poder pagarme un alquiler que no tenga que compartir con otras 4 o 5 personas. Comentaris de joves que corren per les xarxes socials. Però recordem, si us plau, recordem, 8 hores de feina, 8 hores d'oci i 8 hores de descans. Os fastidia que nuestra generación se ha dado cuenta de que efectivamente el sistema de trabajo asalariado es abusivo. Y solo sois capaces de reaccionar llamándonos flojos en lugar de pararos a pensar si acaso estáis muy contentos trabajando más de 8 horas al día en vuestros trabajos de mierda. Aquesta és la generació de vidre. És la que ha viscut a casa les generacions anteriors, que ara tenen 60 o 70 anys. La feina era el que es donava la identitat. Si eres banquer, tenies futur. Si eres farmacèutic, tenies estudis. Si eres metge, havies triomfat en la vida. Però si eres paleta, eres un delinqüent. Si eres un forner, quina vida més sacrificada. I si eres un puto i maleït carter, eres un analfabet. Per a joves, ara l'ocupació és ara més escassa, precària i fins i tot estranya, com aquells treballs d'un sol dia o de o ser influencer. Ara no genera aquesta vinculació social forta que portava la feina dels nostres pares. Davant d'aquesta situació, el més normal és que busquin la identitat en altres jocs, com l'oci, el consum o la sexualitat. No ens enganyem, és així, i hem de posar-hi solució, perquè al final nosaltres, com adults, donem la culpa als joves. Hi ha un altre comentari que reflexa la realitat que tots veiem i apartem la mirada cap a una altra banda. Un noi que treballava a una consultoria i en un editorial després d'acabar els estudis. I ara és molt més feliç treballant com a porter en un edifici del centre de Madrid. Y digo, antes, cuando llegaba a casa, solo me apetecía comerme un kebab y ver vídeos de YouTube o meterme en la cama directamente. Ahora tengo tiempo, vuelvo a casa fresco y dispongo de 6 o 7 horas para hacer lo que realmente me gusta, como escribir sobre música. altre cop. Arriba a casa i fa el que més li agrada, és escriure sobre música. Recordem, si us plau, recordem, 8 hores de feina, 8 hores d'oci, 8 hores de descans.
Porque yo sepa que me estás vigilando. Los jefes o los encargados se piensan que tú vas a apretar el culo porque te estén vigilando y es que a mí me da igual, me da lo mismo. Yo voy a hacer exactamente lo mismo. Me parece un poco ser psicópata el decir, estoy vigilando. Hola, espero que te esté gustando mi life. Que haya un grupo de WhatsApp del trabajo. Me parece que eso debería ser 100% ilegal. Yo estoy en mi casa, yo no tengo que recibir ni un mensaje a la cafetería. Ni uno. Están robando la cafetería. Me da igual. ¿Cómo te explico? Que yo estoy en mi casa y yo ya no trabajo en ningún lado. No estoy cotizando en ninguna empresa. Déjame en paz. No, que hay encargados que te hablan al privado. Ya no por el grupo del WhatsApp, al privado. Y dicen, no, es que te has dejado esto así, esto así, esto así. ¿Te denuncio por acoso? Estoy en el trabajo, estoy trabajando. Estoy en mi casa, estoy descansando. No sé si se me entiende bien. Luego, otra cosa que me molesta es que me vengan con quejas de los precios. Ay, es que ama que no cuesta cara una tostada aquí. Sí, cuesta carísima. ¿Pero qué hago yo? Ni que yo le pusiese precio a esto. Que yo te hubiese obligado a meterte aquí. ¿Por qué no pruebas a irte a otra cafetería? ¿Qué tal si no vienes a esta y te vas a otra?
Avui en dia hem de pensar que els joves estan més preparats que nosaltres, els nostres putos boomers de merda, que nosaltres ja que hem viscut la nostra època i els temps canvien. Ara ja no hi ha aquesta relació d'esforç i èxit en les empreses. Siguem sincers, no heredaran l'empresa. Necessitem redimir l'èxit i què és viure bé. Ja no fa falta treballar molt per guanyar-se les garrofes, ja no fa falta treballar molt per ascendir laboralment. Hem de canviar d'idea. La idea d'ingressos per menys gastos i més vida social o familiar. Perquè en totes les maleïdes empreses sempre estan els enxufats a dits, els inútils de merda, els incompetents, que seran ells qui ascendiran per tu. I no vulguis preguntar per què, que seràs tu el dolent de la feina. Jo sóc del team, m'he d'igual, perquè el compromís amb la feina s'ha acabat. Perquè, a la fi, en qualsevol moment vas a l'atur, perquè l'empresa no és teva. Oh, hi ha un polític d'atur que fa una llei de merda i envia la merda a famílies de funcionaris al carrer. Si no, penseu en Renfe. Ens hem de treure del cap el pensament que l'empresa és nostra, el fet de treballar 8 hores diàries, en el millor dels casos, per a un sou de merda. No és una cosa lògica, per molt normalitzat que estigui. No podem normalitzar el que està malament perquè sembli que estigui bé. I que em diguis, així és la vida, pot ser que la vida no hauria de ser aquesta estafa piramidal. Si voleu saber com acaba aquesta preciosa història d'amor entre els joves que no estan en el discurs de no treballar amb el discurs de la gent boomer que no té ni dos dits de front, que es pensen que ho tenen tot sota control perquè algun dia tindran com a herència la feina, on estan? Que fins i tot els millors advocats, metges i banquers, quan l'empresa que estan, el propietari del bufet, la consultoria o el mateix banc tanqui per jubilació o per una compra d'una OPA, van a la puta calle, que la cua de l'atur tots som iguals.
Bueno, pues efectivamente me han echado. Carmen, qué mal, lo siento mucho, de verdad. Seguro que encuentres algo mejor. Tranquila, amor, me da igual. No pasa absolutamente nada, no se ha muerto nadie. Me voy a otro sitio a que me exploten exactamente de la misma manera. O sea, todo ok. Para quien no lo sepa, yo trabajaba en una no tan famosa franquicia de cafeterías y me hice viral con un vídeo que hice hace tiempo, no sé qué, no sé cuánto. Pues el otro día fui a trabajar a hacer mi jornada de 8 horitas y media y, sorpresa, me estaban esperando los de recursos humanos para tener una charlita amistosa. Total, que me cambié de ropa, no sé qué, y voy ahí y me sueltan una verborrea impresionante, como si se hubiesen metido el diccionario de sinónimos y antónimos por el culo para decirme lo que todos veníamos sospechando, ¿no? Desde que subí cierto videito a cierta plataforma, me dicen que tienen entendido, que no estoy a gusto en la empresa, que no me ven contenta con mi puesto y que por eso necesitaban que en ese momento yo dejase de trabajar. Yo bien tranquilita pensando, bueno, vale, lo que he manifestado durante todos estos meses, pues está dando sus frutos, soy brujita. Bueno, pues mira, tengo poderes, ¿no? Me soltaron un dossier enorme con pruebas que justificaban mi despido en caso de que yo quisiese impugnarlo. Entre las pruebas pues salían unas fotos de las cámaras de seguridad, que en algún momento enseñaré porque salía muy guapa la verdad. Bueno, pues en esa foto salía yo sellando de más una tarjeta de fidelización, ¿no? No sé, a lo mejor pues en algún momento había yo puesto algún que otro descuento de más, ¿no? Bueno, pues cositas que nos pasan a las que no somos tan herederas, yo qué sé. Después de una charla de una hora, me dijeron que no terminase el turno y que me fuese a casita. Y mira, me dio rabia, pero me dio rabia porque no me puto avisaron antes. O sea, ¿yo para qué me haces ir al trabajo? ¿Para qué me haces lavarme el uniforme? Ir al puto sitio, que estoy a putísima media hora andando, para soltarme la Biblia entera, para decirme que estoy despedida. Amor, dime, more, estás despedida, ¿vale? Yo te digo, ok, pásame la notificación de despido. Punch, no sé. Así que bueno, finalmente, aplauso para todos. Estoy desempleada, buena noticia para mi salud mental, mala noticia para mi cuenta bancaria. Así que si alguien me quiere contratar para que posteriormente le haga un videito en TikTok poniendo a parir a su empresa, pues estoy disponible. Un besazo enorme, muchas gracias por seguirme en esta aventura llamada precariedad laboral. Y os amo muy fuerte, espero que tengáis mejor suerte que yo.
Sí, té tota la raó en anomenar precarietat laboral. Que això em dona per un altre programa, amb més calma, perquè avui és un altre tema, encara que ja vam fer un petit tastet i molt ràpid. Què millor dia que tornar a portar amb més calma. Perquè normalitzar les coses està mal fet, però normalitzar la precarietat laboral com una cosa normal fins al punt d'arribar un moment que no sabem distingir el que és. No. En veritat no sabem què és, perquè des de 1919, que és una altra data important en la revolució contra la precarietat laboral dels nostres avis, no ha hagut cap manifestació, vaga o lluita obrera per reivindicar amb dos collons el que ens està passant a nosaltres, com els nostres joves, fills o amics. L'única cosa que sabem és que no podem confiar en aquells que s'omplen la boca amb la defensa dels nostres drets laborals, perquè fa temps que han perdut part del seu nom, de les seves sigles, ni obrers ni treballadors. I parlar amb ells és esperar que apareixi en qualsevol moment la llei de Goodwin, però més amb la paraula treballador que amb alguna analogia nazi. Saps que en el moment que passa això, tu ets el que guanya. Perquè el tema s'hauria desviat prou de l'assumpte original, per la qual cosa el fil conductor i les idees desenvolupades es distorsionen. Així que jo em quedo amb la suma utòpica de 8 hores de feina, 8 hores d'oci i 8 hores de descans. I ara sí, abans de continuar, recordem que estem a l'entradeta. I ens trobareu en totes les xarxes socials, sempre buscant. Fes la teva feina, em pots deixar la teva opinió, la teva crítica i el que vulguis. I sí, és l'entradeta. It's another dirty river and another dirty scar. I com no, ara marxem a descobrir on és el nostre nou col·laborador, en Martí, en quin poble i quin misteri ens portarà avui amb la seva carta. Estimats oients de Fes la teva feina, en aquesta carta intentaré plasmar la integrant experiència que vaig viure a la meva segona parada en aquest viatge, marcat per ombres i murmuris. Joliet és una ciutat situada al comtat de Will, al comtat de Kendall, a l'estat nord d'Amèrica i Illinois. Amb la seva història rica i les seves llegendes misterioses, em va conduir a un lloc envoltat del passat, a l'antiga presó estatal.
Des de les altes torres de Juliet, la presó s'alça com un monument omnívol de dies passats. Ens endinsar-se en els seus passadissos la sensació que el temps es cap al cap enrere. Es fa palpable l'arquitectura carcelària, es torna un juglar silenciós d'històries que molts s'estimen oblidar. El meu guia en aquest viatge dels records i els murmuris de reclusos del passat es deia Eric, un guàrdia retirat, i com a l'antiga Amèlia, els seus ulls reflectien la càrrega de dècades de serveis, els crits i les amenaces de la gent viva com morta. Ens trobem a l'entrada de la presó, on el coixí de les portes rovellades sembla un ressò de les condemnes llunyanes i les vides perdudes. Eric va compartir amb mi les seves trobades paranormals, esdeveniments inexplicables que han deixat una marca a la seva ànima. Les històries que fan malbé la vida d'aquest home valent i de qualsevol que dedicar la seva vida a mantenir l'ordre en aquest lloc. Històries que es van entrellaçar amb els murmuris dels passadissos, van caminar per celdes buides, però que semblaven retenir l'essència dels que alguna vegada van estar empresonats entre els murs. Eric, per recordar nits on ombres lliscaven per les celdes, on els murmuris, amb prou feines al·ludibles, es convertien en crits enmig de la foscor. Cada història ressonava amb la tristesa dels condemnats a mort, com si les seves ànimes encara estiguessin tancades i no fossin conscients de la seva mort. En explorar els racons més foscos de la presó, l'Eric em va portar llocs que molts havien evitat. En una cel·la aïllada va compartir el relat d'un reclús que, segons la llegenda, va pagar un preu impensable pels crims que va perdre en el temps. Les parets semblaven xiu-xiu-xiu-xiu els seus gemens. La nit va baixar sobre Lloret, però a l'interior de la presó la foscor es va fer més densa. L'Eric i jo es vam aventurar per passadissos més inhòstils, on les ombres semblaven tenir vida pròpia. Cada pas ressonava amb el pes dels anys i la càrrega emocional d'aquells que mai no van abandonar completament aquest joc. Estimats oients, aquesta carta amb prou feines esgarrava la superfície de l'experiència a la presó estatal de Juliet. Les paraules lluiten per capturar la intensitat de les emocions i les vibracions que omplen l'aire. El meu viatge continua, però les històries de Juliet i els seus fantasmes encara passegen pels passadissos i ressonaran a la meva ment molt després d'haver deixat la presó. Espero que aquesta narrativa d'avui t'hagi transmet l'aura misteriosa i esgarrifadora que ens envolta aquest lloc. Estic ansiós per compartir amb més detalls quan ens veiem novament. Amb estima, Martí. Parlarem de la teoria de l'estupidesa humana. perquè de vegades semblem actuar de manera absurda. La teoria de l'estupidesa va ser proposada pel professor suec Rodolf Dobley en el seu llibre L'art de pensar clarament. Dobley sosté que l'estupidesa és una força poderosa que pot portar a les persones a cometre errors greus. Segons la teoria de l'estupidesa, les persones estúpides tendeixen a prosperar en el món perquè no són conscients de la seva pròpia estupidesa. Això els permet cometre errors sense adonar-se. I sovint, o mai, no reben les conseqüències de les seves accions. Principalment, les idees del llibre de l'art de pensar són: els éssers humans estan subjectes a errors cognitius i racionals. Identificar els efectes d'aquests defectes en els patrons de pensament us ajudarà a comprendre millor les decisions. El sesgo de supervivència porta les persones a subestimar les possibilitats d'èxit. La fal·làcia del cost irrecuperable. La gent tendeix a quedar-se amb un projecte, fins i tot un de dolent, una vegada que ha invertit una certa quantitat de temps, diners, energia i o amor. Per exemple, el temps invertit per la Gran Bretanya o els francesos amb l'avió Concorde. I qui diu Concorde? Diu la parella a la que vol seduir invitant als restaurants o al cine. El sesgo de confirmació impulsa les persones a enfatitzar les dades que confirmen les seves creences i descarta la informació que entra en conflicte amb la seva visió del món. Per exemple, totes aquelles persones que creuen que la Terra és rodona, gira al voltant del Sol i aquesta a la vegada es mou en un univers sideral. Neguen l'existència d'una creència en contra de la seva, encara que sigui majoritària, i a més assumeix que els que no estan d'acord amb les seves tonteries són idiotes i o estúpids. La vida sembla més fàcil d'entendre quan les històries l'expliquen, però el sesgo de la història distorsiona completament la realitat. A causa de l'efecte de l'excés de confiança, els experts generalment sobreestimen quan en saben i deixen d'actuar. I deixen actuar, millor dit, a gent que no té ni puta idea. Els humans troben consol creient que poden controlar el món que els envolta, fins i tot quan no poden. Aquesta és la il·lusió del sesgo de control. El sesgo de resultat o error de l'historiador és la tendència d'avaluar les decisions en funció dels resultats en lloc del procés. La tristesa de la pèrdua és més forta que la joia d'un guany comparable. Això és l'aversió a la pèrdua. La dissonància cognitiva és a la feina quan les persones formulen els depediments negatius sota una millor llum. La teoria de l'estupidesa es pot aplicar a molts casos a la vida real. Per exemple, podem pensar en els polítics que prenen decisions que perjudiquen la majoria de la població, però que continuen sent reelegits perquè tenen uns seguidors idiotes funcionals als que demostra que el sesgo de la confirmació és real. Els empresaris que fan inversions desastroses però continuen sent persones d'èxits. Les persones pressionen aquell botó en aquella intercepció i esperen pacientment que una senyal que posa caminar, encara que el botó no estigui connectat a cap senyal. o tots aquests conductors que frenen a la C-17 perquè hi ha una maleïda caixa de color taronja i van a la velocitat adequada. Alguna vegada has observat algú prendre decisions o accions que et semblen completament absurdes? Bé, la teoria de l'estupidesa humana suggereix que aquest tipus de comportament és més comú del que podíem pensar. La teoria es basa en la idea de cada societat. Sense importar el nivell de desenvolupament o educació, té un percentatge constant de persones que prenen decisions irracionals, actuen de manera il·lògica o simplement fan coses que semblen contraproducents. I la pròpia èlit de la societat que estem parlant sap manipular a favor o en contra d'aquestes mateixes persones. Segons la teoria de l'estupidesa, es poden classificar les persones en quatre categories en funció del seu comportament, igual com feia Napoleó amb el seu exèrcit. Persones intel·ligents són conscients del seu coneixement i habilitats i actuen en conseqüència. Persones incompetents tenen habilitats limitades, però no en són conscients, cosa que les porta a prendre decisions descentrades. Persones malicioses aprofiten la incompetència dels altres per un benefici propi. I les persones normals són conscients de les seves limitacions i actuen de manera raonable. Si vols més exemples per il·lustrar la teoria de l'estupidesa humana, ara te'ls dono. Un individu compra articles innecessaris en una oferta només perquè són barats, sense considerar si realment els necessites. El que està passant aquests dies amb el famós Black Friday o Cyber Monday. Algú s'enfada en el trànsit i pren decisions agressives que només empitjoren la situació. Una empresa ignora senyals d'advertiment sobre els problemes de seguretat en un producte, cosa que resulta en danys i demandes. Fer treballar administradors postals sota onades de calor en ple estiu o fer treballar a les 9 de la nit amb onades de fred en ple hivern, sense oblidar la manca de lots per il·luminar la feina que fan. Voleu incloure algun exemple més? Una jefa i un jef incompetent que fan faltes greus en el món laboral, però segueixen fent de responsables perquè sí. I no sols això, augmenten en l'escalafó laboral. O d'aquella festa de comiat d'un altre incompetent que es va marcar un yo me lo como, yo me lo guiso i t'emportes la cafetera amb les càpsules del cafè, la nevera amb la llet i els iogurts que hi ha dins. Reconèixer que l'estupidesa humana és un fenomen real ens permet ser més conscients de les nostres eleccions i treballar cap a una racionalitat més gran a les nostres vides. Però les nostres vides, perquè de les vides dels altres és més difícil, perquè la persona estúpida no és conscient de que és estúpida i evitar qualsevol proximitat amb aquesta gent que toca, que no toca de peus a terra. La teoria de l'estupidesa humana ens recorda que tots som de vegades susceptibles a prendre decisions irracionals. Però, en comprendre aquesta teoria, podem esforçar-nos per ser més conscients i prendre decisions més informades en les nostres vides. Cal recordar que l'estupidesa humana és l'enemic del bé. I molt més perillosa que la maldat, perquè mentre es pot lluitar contra la maldat, no hi ha defensa contra l'estupidesa. L'estupidesa mai està a l'abast de la raó. mai podem raonar amb un boig, ja que és inútil i perillós. L'estupidesa humana no és essencialment un defecte intel·lectual, sinó és un defecte moral. Hi ha persones amb un intel·lecte, però fonamentalment són estúpides. I hi ha altres que són intel·lectualment limitadetes, però estan lluny de ser estúpides. El que resulta és que l'estupidesa humana no és congènita, però sí adquirida. No es neix, sinó que es devé. Contràriament al que es pugui pensar, l'estupidesa humana és molt més comuna en grups que en persones individuals, perquè la font d'aconseguir que la gent t'admiri és més forta que fer bé la teva feina. Això implica que l'estupidesa humana és un problema, sí, però un problema psicològic. No, un problema sociològic, abans que psicològic. No es neix, sinó esdevé. El poder d'una persona necessita l'estupidesa d'altres persones per triomfar d'allò que coneixem com idiotes o estúpids funcionals, el que parlàvem abans dels polítics. No amb això implica que el poder sigui bo. També pot ser molt, molt estúpid. Anomeno poder a l'elit de la societat, a algú o allò que ens controla. El tonto és tonto, però parlar amb un estúpid ens fa sentir la necessitat de callar, ja que no podem parlar, no ens deixa argumentar res. Tota l'estona ens obliga a justificar les seves accions mentre ells sols actua sense conseqüència. És impossible parlar amb un estúpid. Ens enfrontem amb una persona que utilitza eslògans, paraules de moda o, per defecte, accions ideades per aquell poder que hem parlat abans. Són persones que repeteixen una vegada i una altra el que li han dit sense pensar. Sabeu per què? Perquè són estúpids. El tonto té un pensament tonto. Els estúpids són, per naturalesa, zombis. Estan sota els efectes d'una maledicció, cegats pel sol del tot poderós. És una eina, com he dit, del mal. Aquí és on resideix el perill real, el verdader perill de l'estupidesa, l'explosió diabòlica de l'estupidesa humana. Poden i estan causant un dany irreparable, un mal sense retorn, creuant diàriament línies vermelles que superen les línies vermelles prèvies, creades dies abans o minuts abans que apareguin la nova línia vermella. Normalment aquelles anteriors línies vermelles que han causat danys irreparables en el teu ecosistema per crear noves línies vermelles, marcant precedents de les anteriors com les gens inqüestionables del dia a dia. Només els mateixos estúpids poden sortir de la seva pròpia estupidesa. Només ells poden sortir del seu pou sense fons. Qualsevol intent d'educar-los cap al costat de la llum serà inútil. Així que la propera vegada que et trobis rascant-te al cap davant de la decisió, d'una decisió estranya, recorda que estem en aquest viatge junts, navegant a través de la complexitat de la ment humana. Pots demanar sempre ajuda i sempre fes-ho. Que vam parlar del principi de Peter, però el principi de Peter va ser proposat per a l'autor canadenc Lawrence J. Peter al seu llibre del principi de Peter, el 1969. Peter sosté que la jerarquia tot del tot en plan tendeix a pujar fins al seu nivell d'incompetència.
En altres paraules, les persones que són bones a la feina solen ascendir als jocs de major responsabilitat. També s'ha de dir que en la seva defensa que hi ha feines que les persones que són bones a la feina ja no volen ascendir als jocs majors de responsabilitats per culpa d'aquells superiors incompetents. O d'aquelles accions majestuoses maquiavèliques. No obstant, això, a mesura que ascendeixen, es troben en tasques que requereixen habilitats diferents de les que tenien al seu lloc anterior. Eventualment, arriben a un lloc on no són capaços de complir amb les expectatives i es converteixen en incompetents. Tampoc és correcte dir que es converteixen en incompetents. Ja ho eren de base. La persona incompetent és incompetent. El grau d'incompetència es demostra en cada esglaó jeràrquic laboral. En un principi és una persona com tu i com jo. A l'ascendir perquè involuntàriament la seva feina de base és realitzada per l'equip, ell se li dona o se li atribueixen unes funcions que no són d'ell, fins a arribar a no complir amb les expectatives. Per comprendre millor aquesta llei de la principi de Peter, fem una ullada a alguns exemples reals. Un excel·lent programador és promogut en un joc del lideratge, però no té les habilitats de gestió necessàries per dirigir un grup o un equip. Per què? Perquè sempre treballa sol. Un venedor excepcional es converteix en un gerent de ventes i lluita per motivar i guiar el seu equip, però no pot. Per què? Perquè la seva força és la de venda individual. Un mestre destacat és ascendit a director d'escola, però no té experiència en l'administració educativa. Per què? Perquè no té vocació de mestre. Un carter de ciutat que mai ha vist una masia amb la seva vida i l'única que coneix és la de Casa Tarradellas és ascendit a cap de carteria per el bon treball que ha fet a la ciutat, però no la feina que ha fet a rural. I no té ni puta idea. Per què? Perquè es pensa que la feina de rural és la mateixa que la dels pixapins o els cans de Can Fanga. Entendre per què passa al principi de Peter és essencial. La promoció es basa sovint en les habilitats tècniques, però els rols superiors que requereixen habilitats de gestió i lideratge que poden ser molt diferents a que tothom esperava. Les conseqüències són el resultat de la ineficiència, la frustració i la manca de satisfacció a la feina de les persones que han d'aguantar l'incompetent ascendit, ja que la persona afectada amb el principi de Peter no es veu a si mateixa com una persona incompetent, sinó com una persona resolutiva. Ara que comprendem el principi de Peter, podem evitar caure en el seu parany, reconèixer les seves propietats, habilitats i febleses abans d'acceptar una promoció. Adquireix les habilitats necessàries per al teu nou rol, ja sigui a través de la capacitació formal o ajuntant-se amb gent que hi ha al teu voltant. Com? Preguntant i no imposant el teu dogma equivocat. Parla obertament i honestament amb la gent que et rodeja. I t'ho pregunto a tu, incompetent de merda, que m'estàs escoltant. Saps dir-me el nom de la gent amb la que treballes? Els seus mals o els seus problemes? O tan sols el dia del seu aniversari? Si alguna d'aquestes respostes és que no, és que ets un incompetent de merda. En l'última instància, al principi de Peter ens insta a ser conscients de les nostres limitacions i esforçar-nos pel creixement constant a la nostra carrera i ajudar tots aquells que volen ser incompetents. Com? No ascendint. Recorda que cadascú de nosaltres té el poder de millorar les nostres habilitats i prendre decisions informades sobre les nostres trajectòries professionals. Podeu veure que el principi de Peter es relaciona amb la teoria de l'estupidesa. Tots dos
Reconeixen que les persones poden assolir posicions en què no són efectives a causa de la seva manca d'habilitat o incompetència. Ara que entenem aquests conceptes, pensem com s'apliquen a les nostres vides. La teoria de l'estupidesa, com el principi de Peter, ens poden ajudar a comprendre millor les dinàmiques al nostre lloc de treball i a la societat i a les nostres interaccions quotidianes. Sol cal pensar en la feina. Si penses que hi ha estúpids o incompetents, ets dels meus. Però en el cas que pensis al contrari, o estàs totalment equivocat, o ets un autònom. La clau és reconèixer aquests patrons i treballar per millorar la presència de gent estúpida i incompetent en el lloc de treball, sempre i quan siguis d'aquelles persones que no tendeix a subestimar els problemes i subestimar-ne les capacitats. Ara que tenim aquesta informació, com podem bregar amb aquestes situacions? Aquí hi ha alguns consells pràctics. Estar conscients de que aquests patrons d'existència ens permet prendre decisions més informades. Així que prepara't, que segur que tens algun jefe amb aquests dos problemes. És estúpid i incompetent. És com aquell asiàtic que va escriure l'arte de la guerra, on defineix diverses estratègies per guanyar la guerra. El millor és adaptar-se al medi. Amb sort, ser un més de l'immobiliari de la feina. D'aquesta manera no et veuran, perquè si no et tenen, no hi ha res a fer. La comunicació és important. És molt important. Eficaçment les idees i les preocupacions. Això pot ajudar a contrarrestar decisions ineficients, però mai canviar la decisió del més estúpid, incompetent. Donar-li la raó com un tonto no és bona idea, ja que estem creant l'expectativa errònia del seu sesgo cognitiu, però és una solució ràpida al problema i espera que ascendeixi a la feina o que s'apiri d'una puta vegada del teu costat. Per això sí, crees un perill allà on l'enviïn. I aquí ho tens, amics. Hem explorat la teoria de l'estupidesa i el principi de Peter, dos conceptes integrants que ens ofereixen una perspectiva única sobre el comportament humà i les dinàmiques socials. I ara, sí. I amb això agraeixo completament que us hagin acompanyat en un nou programa. Recordeu que sempre estem oberts a les vostres peticions i, si heu gaudit de la nostra conversa, us convido a subscriure's a tots els canals que tenim a les xarxes socials, sempre buscant Fes la teva feina. I no marxaré sense oblidar que fa més de 100 anys que es va promoure la idea de les 8 hores de feina, de les 8 hores d'oci i 8 hores de descans. Que el dia d'avui encara no és possible aquesta realitat. I sols som capaços de culpar els nostres fills de tenir idees tan utòpiques com voler ser feliços amb l'oci o amb les cames. I per oblidar les penes, recordeu que el dissabte, dia 2 de desembre del 2023, a la sala La Canal de Tona, a partir de les 5 de la tarda, la Fiesta de Sant Andrés, amb teatre, actuacions i baile. Recordeu, la Fiesta de Sant Andrés, rebujito i olé. Si no ets de rebujitos i ets més de crema catalana i més de videojocs, la primera setmana de desembre arriba Saga, al Saló del Gaming en català, els dies 1, 2 i 3 de desembre. El Saló Gaming és un esdeveniment únic on gaudir del gaming i conèixer les últimes novetats del sector del videojoc en català. Els dies 1, 2 i 3 de desembre a la Farga d'Hospitalets. Més informació a saga.cat.
I ara sí, us deixem amb la música convencional fins a que arriba el nostre company Pista Fire. Moltes gràcies per haver-me escoltat aquest dia. Besitos, carentonyes, palmaditas en espaldes i muchos abrazos. Adeu!